Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 14 de març. L'Ametlla de Mar ratifica per plenari el rebuig contra la llei de racionalització i sostenibilitat. Comencem així l'informatiu. Tot i ser un ple de tràmit, aquest dijous a la tarda es van portar a plenari tres punts destacats. El primer va ser l'aprovació de la formalització de la defensa de l'autonomia local envers de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local del Govern espanyol, aprovada el passat desembre del 2013. A grans trets, amb aquesta nova normativa, els ajuntaments només podran oferir els serveis que puguin assumir econòmicament i, per tant, es posen en risc competències com serveis socials, medi ambient, comunicació, etc. Aquest punt es va aprovar per unanimitat de tots els presents. També es va aprovar per unanimitat la proposta d'acord en defensa del model educatiu i la llengua davant dels nous atacs judicials. Un altre dels punts destacats va ser l'aprovació per unanimitat del conveni entre l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona sobre el finançament i l'execució de la segona fase de la carretera d'accessos, inclosa en el conveni Penta. Per tant, pas endavant per fer realitat aquesta carretera llargament reivindicada. Escoltem primer Antoni Montagut, portaveu del govern municipal, parlant d'aquest acord de lluita de defensa de l'autonomia local envers de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat.
Avui un dels punts que hem tocat ha sigut la ratificació del recurs en defensa de l'autonomia local contra la llei que va entrar en vigor el 31 de desembre i que vulnera la llei que es diu de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que vulnera clarament l'autonomia local i les competències exclusives que té l'Ajuntament, que és qui d'alguna manera està donant el servei de manera més propera als ciutadans. Posen sistema este període, o sigui, posen en perill aquest sistema de prestació dels serveis municipals i sobretot el sistema de serveis socials.
D'altra banda, escoltem també Antoni Montagut parlant sobre aquesta carretera d'accés sud.
També un dels altres punts que hem aprovat, que és prou important, és la signatura ja del conveni amb la Diputació per la carretera d'accés sud, que a partir d'aquí s'iniciarà per part de la Diputació les expropiacions i esperem que sigui una obra que ha estat llargament reivindicada, que finalment la tinguem ja en marxa.
Des del Partit Popular, Joan Font, i des del PSC, Antonio Espuny, van considerar que no era necessari realitzar declaracions al ser un ple on es van aprovar tots els punts per unanimitat. Per la seva part, Jordi Gazeni, d'Esquerra Republicana, sí va voler fer declaracions.
Bé, doncs avui un plenari on, doncs, bueno, ràpid també per la unanimitat de tots, però un dels punts, doncs, que crec que volia comentar és que amb importància, doncs, és l'aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local, no? En contra de la llei que el PP, que el Partit Popular ha tramitat per a intervindre, doncs, les institucions locals. A partir d'aquí és un vot que tothom estem a favor de que no posi en cullerada a les administracions locals, però això no treu doncs que la gestió que està fent Convergència i Unió amb la seva majoria absoluta aquí al poble a nivell local pues no és bona. Però amb això sí que hi ha hagut una unanimitat entre tots que qui no té que posar el nas amb l'autonomia local és l'Estat espanyol i molt menys el Partit Popular.
Finalment, remarcar l'aprovació per unanimitat de la modificació de l'article 12 de l'Ordenança General número 5 sobre l'ús de la via pública. Aquesta modificació consisteix que en cas d'ocupació de la via pública s'ha de deixar un metre lliure sempre perquè els vianants puguin circular lliurement. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol facilitar l'accessibilitat, sobretot per a les persones amb cadires de rodes o senzillament amb els carrets amb nens. I continuem a l'Ametlla de Mar. El retaule del flautista enceta la desena mostra de teatre de la Cala de l'Ametlla. Així, el grup escènic de la Societat donarà el tret de sortida a la mostra amb aquest peculiar musical amb un trasfons reivindicatiu on es fa sàtira sobre la corrupció política i les contradiccions humanes. L'obra de Jordi Teixidor es representarà, per tant, aquest dissabte 15 de març a les 10 del vespre i també el diumenge 16 de març a les 6:30 a la sala de la Societat. Escoltem Josep Tomàs Margalef, director del grup escènic.
Hem arribat a la desena mostra de teatre, que això pues, és un repte ja important, sobretot per la cala, encara que moltes vegades això quedi en, a vegades en l'oblit, no es recordi bé el que sigui, però dins, de, dins del mundillo teatral de les nostres terres i de Catalunya, doncs bueno, ja tenim un lloc, la nostra mostra ja comença a tindre un lloc dins de les mostres de teatre que s'estan fent i proliferant a tots els pobles d'una certa entitat cultural de Catalunya.
En aquesta mostra de teatre, que tindrà lloc fins al 27 d'abril, es comptarà amb la participació de diversos grups de teatre del territori. El 22 de març, a les 6:30, a la sala, el grup Gresol d'Alcanar representarà Mascles. El 29 i 30 de març, a les 6:30, també, el grup infantil de la Societat representarà Els Tres Pèls d'Or del Diable. El 5 d'abril, a la mateixa hora, el grup de teatre Terra Baixa d'Amposta representarà La Nit del Lloro. El 12 d'abril serà el torn del grup teatral de Móra d'Ebre, que interpretarà l'obra Coses que dèiem avui, també a les 6:30 de la tarda. I tancaran la mostra als membres del grup juvenil de la Societat el 26 i 27 d'abril a les 6:30 de la tarda a la sala de la Societat amb l'obra Nassos, Nassos, Nassis. Els preus de les entrades. El Retaule del Flautista, el preu de l'entrada és de 5 euros pel soci de la Societat i 8 euros per als no socis. El preu d'abonament per a totes les representacions de la mostra, és a dir, el 22, el 29 i 30 de març i el 5, 12, 26 i 27 d'abril, és de 20 euros pels socis i 38 euros pels no socis. Les entrades anticipades de divendres a les 6 de la tarda a les 8 del vespre i una hora abans de les representacions a taquilla. Les entrades van numerades. I en la plana territorial, el govern vol liderar una resposta unitària de l'Ebre al Pla de Conca. La Generalitat convocarà properament la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre per donar una resposta unitària del territori contra el Pla Hidrològic de l'Ebre i consensuar la denúncia que presentaran a la Unió Europea. Així ho van anunciar ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, sense concretar la data, en la sessió de control al govern del Parlament de Catalunya, on el Pla de Conca i la defensa del riu Ebre va ser un dels temes de debat. La Comissió per a la Sostenibilitat és un òrgan assessor i consultiu que reuneix administracions, ajuntaments, entitats i societat civil de les Terres de l'Ebre, així com membres de la comunitat científica. D'aquest ens és d'on va sortir la proposta catalana de cabals ambientals per al tram final de l'Ebre d'un mínim de 7.000 hectòmetres cúbics anuals, davant dels poc més de 3.000 que s'han acabat aprovant al Pla de Conca. La Generalitat s'ha afegit al recurs presentat per l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer, reclamant a la titular del jutjat número 1 de Tortosa que torni a comprovar la falsedat de les factures emeses a diversos compradors estrangers, extrem que les mateixes empreses i l'agència tributària ja havien corroborat. Estem parlant de la cooperativa de l'Aldea. Fiscalia, l'Associació d'Afectats i la mateixa cooperativa, que consideren que la diligència no aportaria res de nou, s'han oposat a la maniobra. Argumenten els afectats que es tracta d'un intent de dilatar el procés i excloure més imputats després de la recent exculpació del cunyat de l'exgerent. Lamenten que, malgrat la promesa d'ajudar-los, la Generalitat se sumi al recurs. I el Consell Comarcal del Baix Ebre ha dissenyat un total de 7 accions per desenvolupar aquest any en el marc del projecte Baix Ebre Avant, inclòs els 7 comarques. Les accions estan adreçades a potenciar i ajudar els sectors agroalimentari i turístic de la comarca amb l'objectiu de generar ocupació i donar valor afegit a les empreses i productors del territori. Algunes d'aquestes s'han emmarcat amb la mirada posada en la internacionalització, amb l'objectiu d'obrir tant els actius turístics com els productes locals de qualitat al mercat exterior. Entre altres, es crearan catàlegs de productors, comercialitzadors i restauradors del territori, així com un dels productes turístics del Baix Ebre. I continua el culebrot amb posta per la qüestió de l'autobús d'EIFI que connectava el municipi amb la zona lúdica de Toses. L'alcalde d'Amposta reitera que va obrir l'expedient a IFE quan va tenir constància oficial d'irregularitats en el servei. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha intentat desembolicar l'afer de les irregularitats en el servei de bus urbà que presenta IFE, empresa tortosina, que ha tornat a aconseguir de nou la concessió municipal per 10 anys més. En un comunicat reitera que l'Ajuntament Ampostí va decidir obrir expedient en el moment de tenir constància oficial de la situació, arran la denúncia d'un ciutadà a la policia local fa una setmana. Aquest ciutadà, l'empresari del transport Xavier Perolada, assegura que ja havia comunicat al regidor de Governació, Josep Garriga, a finals del passat mes d'agost, les deficiències en el servei. L'expedient s'ha acabat obrint quan ja està decidida la nova adjudicació. I el jutge ordena presó sense fiança per al presumpte parricida de Gandesa. El jutge de Gandesa ha ordenat presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove que aquest passat dimarts va matar suposadament el seu pare en un cèntric carrer de la població. Li imputen la comissió d'un delicte d'assassinat. Els fets es van produir després que tots dos coincidissin a primera hora del matí en un cafè de la població. A la sortida i arran d'una forta discussió, el fill va acabar ferit mortalment amb una arma blanca al seu pare de 74 anys, Miquel Cabús. Els Mossos d'Esquadra van detenir el jove pocs instants després. Pare i fill, segons van apuntar fonts veïnals, estaven enemistats des de feia temps. El jove, a més, hauria tingut problemes d'addicció amb les drogues. I tanquem la part informativa amb el teatre. La passió d'Ulldecona renova obra, actors i escenaris. Tot és a punt al Teatre Orfeó Montsià d'Ulldecona per a l'estrena aquest diumenge de la 60a temporada de La Passió. Però aquesta no és una estrena més, ja que La Passió viu enguany una autèntica revolució que l'ha portat a renovar el text de l'obra, els actors protagonistes, l'escenografia i la música. Tot per tal d'oferir una obra fresca i renovada, segons ha detallat el Diari de Tarragona el president del Patronat de La Passió, Jeroni Castell. Així, s'ha unificat el drama de Crist en un sol text i dos idiomes, amb una única posada en escena. El Patronat va encarregar un nou text al dramaturg Ignasi Roda, que s'ha encarregat d'adaptar l'obra castellana de Josep Maria Junyent i fer-la més actual. I a continuació, estem pels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar juga el segon partit consecutiu fora de casa. Ho fa al camp de l'Atlètic Móra Nova després de caure per 4-1 al camp del Pinell. Els calerós necessiten la victòria, es troben a només 2 punts del descens directe i necessiten puntuar al camp d'un Móra la Nova que la setmana passada guanyava també el seu partit i li permetia distanciar-se una mica més i situar-se en una zona més aviat tranquil·la de la classificació després del 0-2 al camp de l'Ulldecona. Narcís Labòria, entrenador de l'equip, és conscient de les dificultats que comporta aquest partit i, en tot cas, refia que el bon fer de l'equip calero els permeti aconseguir la victòria.
Bueno, però Móra Nova és un equip similar al Pinell, a part de que el camp és una mica més gran, camp de terra, no està gaire bé, bueno, almenys jo les vegades que he anat no és un camp que estigui en gaire bones condicions, però bueno, l'equip és un equip que hi va bastant dur, això també, igual que el Pinell, ja t'ho he dit, mos van fer faltes que l'àrbit, bueno, va deixar jugar, no... Se trobes àrbits que deixen jugar més que altres, i allí per mi potser haguessin d'haver acabat amb 2 o 3 menys ells, perquè van haver entrat des de targetes i moltes vegades no pitar ni falta. I això pues no és. Esperem que aquesta setmana que ve, com que el Móra Nova és un equip similar al Pinell, trobem un àrbit que no siga tan permissiu i ho talli, perquè, clar, nosaltres, si mos agafem en un equip que és joc dur, nosaltres de patades no ens sabem pegar, i això, pues, bueno, tot afecta, però bueno. És un equip com la Nova que lluitarà fins al final. és un equip molt jove, potser la part més fluixeta d'ells és la defensa, però bueno, és un partit com un altre, i bueno, ells estan allí i el que no voldran serà perdre punts tampoc, perquè també estan en una zona allò intermitja i els interessa guanyar, i més a casa, clar.
El Móra la Nova Atlètic és desè amb 31 punts, la Cala és 14è amb 27, i recordem, té només 2 punts, el descens compensat i el descens directe, que ocupen amb 25 punts l'Alcanabé i el Sant Jaume d'Enveja. El partit es juga en dissabte, atenció, aquest dissabte a les 4:30 de la tarda. La resta de la jornada és la següent: Flix del Tebre, Batea Camarles, la Sénia Horta de Sant Joan, Vilalba Sant Jaume d'Enveja, Aldeana Remolins Vitembe, Alcanabé Pinell, Olímpic Móra d'Ebre Ulldecona i Santa Bàrbara Corbera d'Ebre. És moment de repassar la jornada dels equips de futbol base de l'Ametlla de Mar. Així, en categoria juvenil, el juvenil A de l'Ametlla de Mar juga a casa, però recordem que té un partit de suspensió de camp i, per tant, actuarà com a local, però al camp del Perelló. I ho farà davant del Jesús i Maria. Els Caleros són sisens amb 27, el Jesús i Maria és quart amb 38. El partit, recordem, es disputa al camp del Perelló aquest dissabte a les 6 de la tarda. Pel que fa al juvenil B, juguen aquest dissabte a les 10:30 del matí a Tortosa davant l'Ebre Escola Esportiva. Els Caleros són onzens amb 8 punts, l'Escola Esportiva és segon amb 39, per tant, difícil per al juvenil B. A la categoria cadet, de nou, partit ajornat de cara al cap de setmana, però que es disputarà en dilluns, concretament el dilluns a les 7 de la tarda, que al camp de la Cala els Caleros rebran a l'Ebre Escola B. Els de l'Ametlla de Mar són segons amb un partit menys, amb 42 punts, i l'Ebre Escola B és sisè amb 25. Cal recordar i cal afegir a aquesta informació que els Caleros podran recuperar el partit que tenen ajornat dimecres vinent a partir de les 6:45 de la tarda al camp de l'Alcanar. De guanyar aquests dos partits, recuperarien la primera posició a la classificació, només a manca d'un sol partit. A la categoria infantil, els de l'Ametlla de Mar juguen al camp del Perelló aquest diumenge a les 11 del matí. Els Caleros són cinquens amb 25 punts, el Perelló és desè amb 16. Baixem a la categoria aleví. L'aleví A a la primera divisió juga dissabte a les 10 del matí al camp de l'Ascó. Els Caleros són cinquens amb 33, l'Ascó és 14 amb 5. I l'aleví B de l'Ametlla de Mar juga aquest diumenge a les 10:30 del matí aquí a casa davant del Jesús Catalònia C. Els Caleros són novens amb 19, el Jesús Catalònia és 12 amb 4 punts. Per tant, oportunitat de victòria pels de l'Ametlla de Mar. Deixem el futbol base federat, deixem el no federat i el futbol base escolar. A la categoria Benjamí, el Benjamí Dorades juga aquest dissabte a les 9:30 del matí aquí a casa davant de l'Ebre Escola Blau. Els Caleros són cinquens amb 6 punts, l'Ebre Escola Blau és quart amb 7 punts, per tant, un partit que els de l'Ametlla han de sortir a guanyar. El Benjamí Llobarrets juga el dissabte a les 11 aquí a casa davant del Jesús i Maria Blanc. Els Caleros són tercers amb 9 punts, els de Jesús i Maria són quarts amb 8. A la categoria pre-Benjamí, els Saitonillos viatgen a Deltebre per enfrontar-se aquest dissabte a les 10 del matí a l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre Lila. Els Caleros són sisens amb 6 punts i un partit menys, els del Delta de l'Ebre Lila són quarts amb 9 punts. I la categoria pre-Benjamí, els Llucets, juguen a les 10:30 del matí d'aquest dissabte aquí a casa davant de l'Escola de Futbol Delta Taronja. Els de l'Ametlla de Mar són setens amb 3, l'Escola de Futbol Delta Taronja sisè amb 3 punts. Tancar, però, amb categoria infantil, futbol sala, perquè el Poliesportiu Municipal acollirà aquest dissabte a les 10 del matí el partit entre la Cala i el Roquetenc. I també recordar que el Prebenjamí Xivirons descansa, i abans d'acabar, algun apunt més d'esports, en aquesta ocasió de bàsquet, perquè l'Aleví juga aquest dissabte a les 9 del matí davant de l'Alcanar. I el bàsquet infantil juga el dissabte a les 12:30 aquí a casa davant dels Alfacs de Sant Carles de la Ràpita. I entrem en el campionat Costa Daurada de futbol sala, on la Lliga està més apretada que mai, donat que el Tomaset va aprofitar el descans de Coafer el passat cap de setmana per empatar-lo a la classificació. Ara, tots dos estan empatats amb 19 punts, 8 punts de diferència sobre el tercer, per tant, podem dir que això és cosa de dos. Tomaset i Coafer s'estan jugant la Lliga. Els partits previstos per aquest cap de setmana són els següents. A les 5 de la tarda, Tomaset, punt de trobada. Primer, contra Cué. A les 6 de la tarda, Coafer, ancla. Segon, contra tercer. En aquesta ocasió, descansa la xarranca. Recordant, Tomaset i Coafer encapçalen la classificació en 19 punts, seguits de l'ancla amb 11, la xarranca amb 8 i punt de trobada amb 5 punts.
I a continuació, repassem l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. L'Ametlla de Mar ratifica per plenari el rebuig contra la llei de racionalització i sostenibilitat. Un altre dels punts destacats va ser l'aprovació per unanimitat del conveni entre l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona sobre el finançament i l'execució de la segona fase de la carretera d'accés sud, inclosa en el conveni Penta. El retaule del flautista obre la desena mostra de teatre de la Cala de l'Ametlla. L'obra de Jordi Teixidor es representarà aquest dissabte 15 de març a les 10 del vespre i el diumenge 16 a les 6 i mitja a la Sala de la Societat. En la plana territorial, el govern vol liderar una resposta unitària de l'Ebre al Pla de Conca. Convocarà la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre per consensuar la denúncia a la Unió Europea. La Generalitat s'uneix a l'exgerent i l'auditoria per tornar a comprovar les factures falses de la cooperativa de l'Aldea. Els afectats denuncien que la demanda de més proves dilatarà la investigació judicial i podria excloure del cas més imputats després de l'exculpació del cunyat de l'exgerent. El Baix Ebre aposta per la internacionalització dels sectors turístics i agroalimentari. El Consell Comarcal dissenya 7 accions per desenvolupar aquest 2014 en el marc del projecte 7 comarques. L'alcalde d'Amposta reitera que va obrir l'expedient a IFE quan va tenir constància oficial d'irregularitats en el servei. L'empresari Xavier Perolada recorda que porta denunciant a l'Ajuntament la manca de busos a la línia 2 des del passat mes d'agost. El jutge ordena presó sense fiança per al presumpte parricida de Gandesa. El jove està acusat de l'assassinat a ganivetades del seu pare en un cèntric carrer de la capital de la Terra Alta el passat dimarts al matí. La Passió d'Ulldecona renova obra a actors i escenaris. Debuten com a protagonistes en el paper de Jesús els joves actors Sifrit Rodríguez i Pau Castell. En l'àmbit esportiu, el primer equip de la Cala juga a Móra la Nova dissabte a les 6 de la tarda. També us hem parlat del futbol federat i escolar i del futbol sala. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 14 de març. Al control de sons ha acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs i als esports, Francesc Callau. Moltes gràcies per la seva atenció i que tinguin un bon cap de setmana.